COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Acompanyats pel Poli Hernández, un dia més i una temporada més, perquè avui iniciem nova temporada aquí, en aquesta casa, en la cadena COPE. Ja són pràcticament 18, aquesta és la 18a temporada que tarda, darrera tarda de divendres, ens apleguem més o menys a la mateixa hora, abans serà més tard, ara és més pronte, per a poder-los informar de la nostra vida de la diòcesi de Tortosa. Una vida que és molt plural, una vida que és molt rica, una vida que no deixa d'unir-nos a tots nosaltres en aquesta fe que compartim i que junts volem portar endavant en la diòcesi tortosina. I ha que dir que l'estiu ha donat per a molt, han sigut moltes les activitats que s'han portat a terme en els nostres pobles. Volem fer avui un petit repàs de les diferents activitats que, si més no, han sigut notícia en la nostra diòcesi de Tortosa al llarg d'aquest mes d'agost i juliol. I també setembre, perquè el mes de setembre tampoc van poder estar al costat de tots vostès i van haver moments de gran, gran il·lusió, harmonia i festa de fe i de vida.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Moments importants han sigut aquesta visita pastoral que el nostre bisbe, don Enrique Benavent, i coincidint també amb les principals festes de l'estiu, ha pogut realitzar a part de les comarques dels ports. Allí encara quedaven llocs dels ports i sobretot de la Tinança, on el senyor bisbe encara no havia anat, i coincidint amb la festa major, amb la seva festa major, i que el poble, doncs, els diferents pobles tenen una vida totalment diferent i més activa de molts de fills del poble que tornen per motiu de l'estiu i de les festes a casa, el senyor bisbe ha visitat diferents pobles tant de la Tinança com dels ports en la visita pastoral. Ha pogut conèixer aquestes realitats que, lògicament, a poc a poc també van configurant la graella de la vida diocesana de Tortosa. També hi ha que destacar que serà un any intensíssim per a la ciutat de Morella, ja que s'està preparant per a viure les festes del sexenni. Festes del sexenni que cada 6 anys es porten a terme per commemorar aquesta entrada gloriosa de la Mare de Déu, de la patrona, en aquest cas, a la ciutat de Morella. Moment intens per a la ciutat de Morella, al llarg, per tant, de tot aquest curs, i que des d'aquí també us informarem de tot allò que va succeint en aquella població. També, lògicament, hi ha que destacar aquest aniversari especial de l'Arxicofradia de la Cinta, que ha portat a terme, doncs, tantes i tantes accions, i encara en queden dins de aquest any tan especial. Però hi ha que destacar dos moments importantíssims en el mes de setembre. El moment en el qual es va beneir aquesta imatge de la Cinta a càrrec del nunci de sa santetat aquí a Espanya, i que va portar a un moment de grata alegria i magnitud a l'Església Catedral Basílica, una eucaristia presidida per ell i també concelebrada per diferents bisbes, alguns d'ells de la Tarraconense, que no es van voler perdre aquest moment tan especial i de tanta alegria i de joia per a la diòcesi. Segurament que en este curs ja veurem també aquesta imatge al seu lloc, al lloc on ha d'anar, que és aquesta façana de la catedral. La façana folial de la catedral tindrà aquesta imatge nova de marbre de Carrara, que simbolitza aquesta noia jove, la Verge Maria, un poc, en aquest cas, beneïda per aquest aire que tantes vegades baixa pel riu Ebre. I, lògicament, la festa de la Cinta també va ser, doncs, molt viscuda, ja que s'ho mereixia, en aquest cas, la situació que estava vivint tan especial dels 400 anys d'aquesta arxicofradia de la Cinta. Més notícies ja més actuals i que ja aterrem. El senyor bisbe, el 23 de setembre, va convocar el Consell de Pastoral Diocesà. En aquesta primera reunió del curs pastoral, doncs, es va presentar aquestes orientacions pastorals per a créixer en la comunió diocesana diocesana, que avui precisament també serà mossèn Arín el qui ens farà una breu presentació d'aquest nou pla pastoral que tindrà per validesa 3 anys. L'objectiu fonamental de la reunió va ser buscar idees per part de les parròquies i dels organismes implicats en la pastoral diocesana per tal d'elaborar les seues petites programacions, o totes elles a la llum d'aquestes orientacions pastorals que han sigut pràcticament sintetitzades en 3 eixos: créixer en la comunió arxiprestal i en la pastoral conjunta, potenciar les estructures per a la transmissió de la fe i créixer en una espiritualitat de la misericòrdia. 3 eixos que han de servir per a treballar d'una forma conjunta a nivell arxiprestal i, com no, també a nivell diocesà, aquest projecte pastoral. També hem de dir que el temps d'estiu ha sigut temps de diferents peregrinacions. Peregrinacions que ha portat els jovens a anar a Santiago, a l'Acció Catòlica. Ja sabien vostès que els ho vam dir, els ho vam explicar. Organitzava una peregrinació a Santiago de Compostela seguint les petjades del Camí de Sant Jaume en les darreres etapes, en els darrers 100 quilòmetres, partint des de Sàrria fins a Santiago de Compostela. També d'aquí, de la nostra diòcesi de Tortosa, hi van participar un nombre prou elevat. I mossèn Javier, també ell, doncs va fer la seva pròpia peregrinació, peregrinant des de, en aquest cas, la part portuguesa, des de Tui fins a Santiago. Una peregrinació enmarcada dins del marc vocacional i de la delegació, en aquest cas, de pastoral vocacional. I no hem de deixar de recordar aquesta també peregrinació que es va realitzar a Lourdes, una peregrinació que va acollir també, una vegada més, a nombrosos peregrins de la diòcesi que van acompanyar també els malalts per a poder participar d'una o d'unes jornades realment molt gratificants. I aquest ha estat el repàs més important de les activitats diocesanes en aquest temps estival.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I en aquest primer programa, no és menys, havíem de començar a parlar del que serà aquest nou curs, com dèiem abans, en aquest programa on volem fer un repàs al que ha estat l'estiu i també al que serà el curs 17-18, doncs hi han unes orientacions pastorals que, en aquest cas, per part del senyor bisbe, consultat, en aquest cas, als diferents òrgans de govern i també a les diferents institucions dins de la diòcesi, s'han elaborat. Que millor que mossèn José Luis Arín, el vicari general, per a parlar d'aquest pla pastoral. Mossèn Arín, molt bona tarda.
Bona tarda.
I aquí dic que hi ha un nou curs i que hi ha un nou pla pastoral, no? Primer de tot, quina serà la temporització d'aquest pla pastoral? Un curs, dos cursos?
Està previst per a 3 cursos.
3 cursos.
Marcant una pauta de 3 anys.
Quin és el lema del pla pastoral?
El lema diu orientacions pastorals per a créixer en la comunió diocesana. Si l'anterior pla pastoral, que marcava unes línies, era per a créixer, marcava més la dimensió parroquial, diguem-ho així. Ara volem continuar el mateix camí i, per tant, vist, vinga, molt bé, la parroquial, seguirem enfortint-la, però de la perspectiva de l'arxiprestat i la perspectiva de la diocesaneïtat. Seria, i sobretot en un pla pastoral, jo diria dos notes. Una, l'apuntàveu abans, ha estat molt, molt consultat. Alguns reunions de delegats, d'arxiprestos, de les distintes delegacions. Este pla pastoral consultat naix també de 2 experiències recients que donen to a lo que és el primer punt de la introducció al senyor bisbe. El senyor bisbe, a la primera part, parla de descobrir signes d'esperança. És molt important, perquè la realitat que tenim a tots mos frena de vegades un perill del pessimisme. Hi ha dificultats, hi ha problemes, en això, en allò. I el bisbe, ell es recolza en 2 experiències. Per tant, no són idees, sinó experiències. Una molt personal d'ell, de la qual està ell molt content, és la visita pastoral. Ell no para de dir que visitant els pobles, diversos arxiprestats, se'n dona compte que allà hi ha una riquesa. Hi ha deficiències, hi ha mancances i tant, però una gran riquesa. Ell l'ha constatada molt directament in situ, que diem. I la segona també, l'experiència recent del que va ser el jubileu de la misericòrdia. Realment va estar un repte. A partir d'aquestes dues experiències, ens crida a tots a descobrir signes d'esperança i a convertir les dificultats en reptes.
I ha que dir que, lògicament, després d'aquest treball previ, doncs ja s'ha fet una elaboració enumerant tots els reptes que, com molt bé vostè ens ha dit, no? Quins serien els grans eixos d'aquests reptes i també un poc quina temporització, no? És la que, en aquest cas, requereixen el...
Diríem que el primer any, el primer objectiu, és... parlar davant del repte, tots ho veiem, que els mossens, si ara en començament de curs, quantes parròquies no se n'han adonat de la situació dels mossens, els serveis que teníem en altre temps, ara no els tenen tants, ne són pocs, i això que és un repte mos importa a una necessitat que hem de fer virtut. És una millor organització del treball del capellà. Organització entre nosaltres, preveres, però organització també amb la col·laboració dels laics. Els laics són església, no és que ara els donem categoria d'església, per l'amor de Déu. Però cada vegada més aquesta veritat de sempre, som pel baptisme església, ara forma part d'un primer any en què els mossens hem de treballar i reorganitzar millor la nostra feina i, per tant, hi ha una perspectiva presbiteral, però no dels preveres pel seu compte, sinó treballant molt a nivell dels arxiprestats. Un segon objectiu, entraríem ja al segon any, té com a gran marc la transmissió de la fe. És el gran tema. La fe hem de transmetre i, per tant, aquí estan implicades totes les grans delegacions, delegació de catequesi, delegació de jovens, de tot, és a dir, la vida, la vitalitat. Si el primer objectiu hi havia un subratllat amb els mossens, el segon objectiu és el subratllat amb els laics, la pastoral. El gran repte, aquesta transmissió de la fe, que enguany tindrem també aquest curs per la Pentecosta de l'any 2018, una ocasió beneïda, l'aplec de l'Esperit, aquesta convocatòria de jovens de totes les diòcesis amb seu a Catalunya que tindrà lloc el seu aplec aquí al nostre bisbat. Tant un repte extraordinari, una gran i bonica realitat. I el tercer eix seria no perdre, que de vegades quan marquen objectius pastorals hi ha el perill que canviem de fulla i l'altre se queda arraconat. El jubileu de la misericòrdia no pot ser un full ja completat i col·locat a l'armari. El papa francès mos ha regalat un documentet, és curtet, misericòrdia en misera, però la idea central és aquesta. Tot el gran missatge del jubileu de la misericòrdia no es pot quedar en records bonics, ha de marcar pautes i compromisos.
I he de dir, per tant, que són eixos diferents que no ens obliguen només a meditar, sinó a actuar. Lògicament, això es farà per mitjà de les delegacions, de les parròquies. Quins són els agents que hi participaran d'aquest pla?
Sí, és bonic perquè el pla pastoral podria dir que és un pla de mínims, no? Si el bisbe té molta insistència en la senzillesa, és dir, no fer grans pastorals que el bisbe ha fet un document, que bé, i és que col·laboren amb el bisbe, mira quines coses han fet. No, és senzillet, i va marcant, estic mirant el primer objectiu, créixer la comunió arxiprestal, però una pastoral conjunta. I, bueno, aquí hi ha uns reptes, que són dificultats, que caldria fer, i al final marca les accions i recorda responsables. Qui són els responsables? És bonic per dir, a veure, tots, la feina, les tasques de l'Església són tasques de tots, és que som Església, però subratllem, el primer... el clergat, el mossens i els equips de cada arxiprestat. Però molt bé, el segon any, delegacions. I fixeu-vos que bonic, amics, les delegacions que marquen esta segona pauta. La de pastoral familiar, Déu meu, o treballem en la família mia. La delegació de catequesi, des del primer d'iniciació cristiana amunt. La delegació d'apostolat seglar, la dels jovens. Tots els moviments, servei diocesà de colònies, d'esplai, tantes, i ahir tota la gran vitalitat eclesial. I el tercer objectiu, que seria créixer una espiritualitat, és a dir, no hi ha unes accions puntuals, fem una campanya, fem un objectiu, hem recollit els diners, no, una espiritualitat de misericòrdia, espiritualitat que marca el nostre tarannà, claro, Càritas, Mans Unides, totes les delegacions com la de Missions, Pastoral de la Salut, Pastoral Penitenciària, que marquen tota la dimensió social. És a dir, és bonic, perquè marca uns projectes per dir, mira, això, tots, però la batuta l'hauran de portar cada una d'aquestes delegacions i responsables.
I ha que dir que, a part de l'aplec de l'esperit, que és una de les, jo diria, primordialitats a treballar dins del camp dels jóvens, hi ha alguna acció concreta que alguna delegació ja hi ha portat, perquè vostè també està al capdavant de coordinar la famosa agenda...
Sí, bé, en fi, un instrument petit, senzill, és bonic. Avui mateix, doncs, portàvem a la impremta el que és l'agenda diocesana. És gratificant, és a dir, si algú vol tenir i augmentar fonamentadament, no?, el dels descobrir signes d'esperança, doncs és veure les activitats. Com de vegades, inclús, estos dies, fins a que no l'han portat a la impremta, un delegat, el que hem canviat, perquè... caps de setmana, que és moltes vegades el moment oportú, clar, per a trobar-se les delegacions i planificar, en un mateix cap de setmana se xoquen, entre cometes, un xoc beneït i afortunat, diverses delegacions. Però doncs aquí anem marcant totes aquestes dimensions i col·locant-se. No falla. Totes les que han fent objectiu, les tasques de formació, realment n'hi ha moltes, i val la pena que la diguem present. És a dir, seria enumerar. Jo diria ahir dos petits elements, no? El pla pastoral, mireu, se n'han fet prou exemples, perquè en diguem, tothom que es pugui sentir membre viu de l'Església, en qualsevol de les nostres parroquials, germans, amics, tingueu el llibret, tingueu-lo, perquè és gratificant, senzill. És un poc un llibret que està en català i castellà, un poques pàgines, i és... Va, anem mirant, què mos diu el bisbe a tots? Perquè si allò que el bisbe mos diu, però no ho fem, tant aquells que especialment mos trobem entorn de la taula de l'Eucaristia, que ho tinguin present. I la mateixa agenda diocesana també és gratificant. Per aquest punt, perquè de vegades, mira, no, aquí no fem res, perquè el meu poble... Bueno, perdona, tres del teu poble i quatre de l'altre, cinc d'allà, formem una realitat i una varietat. És a dir, gràcies a Déu, anem mirant tots els camps. Estic pensant... primera cosa, doncs, catequesi i comunió, com la trobada del mit. Ah, mira, va, una mica, quan és la trobada, què fem tot això? Este món important de no... tallar la nostra acció en el clau sacramental. S'han rebut la primera comunió? Pop! Han confirmat? Pop! No, continuar. Després de la comunió, després de la confirmació, jóvens, també aquest estiu han hagut molts jóvens del nostre bisbat que han participat en una experiència bonica, experiències del Camí de Santiago, en un mossèn, o en un altre, o en això catòlica. Ells s'han trobat molts, i és una mica, realment, signes d'esperança, no és un ànim que el bisbe hi posa, perquè com que és el bisbe, té que donar una miqueta de salsa positiva. No, és la realitat que hi ha aquí al nostre bisbat.
Doncs, mossèn Darín, moltíssimes gràcies per poder comptar amb vostè en aquest primer programa, que certament, doncs, que millor que fer una presentació del Pla Pastoral, que no deixa de ser el marc de l'agenda diocesana que anirem també desgranant al llarg del nostre proper programa. Segurament que en moltes ocasions el tornarem a cridar per a que ens vagi detallant més accions concretes, tant del Pla Pastoral com també d'aquelles que vagin sorgint.
Pues... una salutació ben cordial a tots que sou els escoltadors de la COPE, que sereu també realment peces vives de la vida de la nostra comunitat diocesana, parroquial i arxipestal.
I amb les paraules de mossèn Arín acabem i posem el punt i final en aquest primer programa d'aquesta temporada, d'aquest nou curs 17 i 18. Els deixem, com sempre ho fèiem i ho continuarem fent així, amb les paraules del nostre bisbe, don Enrique Benavent, en les seues paraules de vida. I nosaltres, si Déu plau, tornarem a plegar-nos aquí el proper diumenge abans de l'Eucaristia per poder també tenir un moment per a compartir la nostra fe i les nostres activitats diocesanes. Bon divendres.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
En el marc de l'any jubilar marià que estem celebrant en la nostra diòcesi, al començament del mes d'octubre, que en la tradició de l'Església Llatina ha estat dedicat a la devoció del Sant Rosari, us voldria proposar una breu reflexió sobre la importància d'aquesta forma de pregària per a la vida de l'Església. Actualment estem vivint un moment de dificultats en la transmissió de la fe. Aquestes s'experimenten tant en el si de les famílies com de les comunitats cristianes. És important que tinguem present que, a diferència d'altres èpoques, el fet d'haver nascut en una família cristiana no assegura una continuïtat en la vivència de la fe. Avui aquesta ja no es transmet per herència, per la qual cosa les famílies cristianes han de pensar que la primera vivència de la fe, amb el que això implica d'iniciació a l'oració, s'ha de viure dins de casa. Tal vegada, una de les causes del poc èxit de molts pares en la transmissió de la fe als fills és que, encara que certament s'han preocupat de que la visquen en la parròquia, en el col·legi o en els grups juvenils, s'han abandonat els moments d'oració en família. L'oració del rosari ha sigut un instrument que ha ajudat a les famílies a viure i mantindre's unides en la fe, i que ha facilitat que aquesta es transmeta de generació en generació. Una comunió de fe que ha mantingut també a les famílies més unides. En aquest moment de dispersió per la presència invasora de les noves tecnologies, que envaeixen la vida familiar i potencien la incomunicació entre els seus membres, la pregària en comú ajuda també a una major cohesió entre ells. En la història de l'espiritualitat cristiana han existit molts mestres d'oració que han recomanat la repetició d'una breu jaculatòria com a mètode per a interioritzar uns sentiments o per a viure en unió amb Déu. La oració no és més autèntica quan més paraules s'utilitzen, sinó quan amb més autenticitat es viu des del cor. Aquesta característica està també present en el rest del rosari. La repetició de la salutació de l'àngel i de les paraules que li va dirigir Elisabet a Maria en el moment de la visitació, quan es fa des del cor, provoca en nosaltres un afecte a la Mare del Senyor, perquè ens introdueix en la grandesa del misteri de la seva persona. Quan algú estima una altra persona, no es conforma en dir-li-ho una vegada, sinó que troba la seva alegria en expressar-li repetidament eixe amor. La repetició ajuda a la interiorització i a créixer en l'afecte. La meditació dels misteris del Sant Rosari, que són fonamentalment esdeveniments de la vida del Senyor, ens introdueix també en el misteri de Crist, despertant en nosaltres el desig de seguir-lo com autèntics deixebles seus. Sabem que la millor deixebla del Senyor ha sigut sa mare. Resar el rosari significa deixar-se acompanyar per Maria en el seguiment del Senyor. Qui es deixa guiar per ella no es perd en el camí. Que Maria ens aconsegueixi a tots la benedicció de Déu. Fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.